777. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aviam, les 12:20, és dilluns 22 d'agost. Sí, avui em toca tornar de les vacances i començar la nova temporada, en aquesta ocasió presentant durant aquests dies aquest programa de Herrera COPE Catalunya i Andorra, des d'ara i fins a la una, i a partir de la una, migdia COPE Catalunya i Andorra fins a les dues, d'una a dues. Salutacions d'aquest parla, la Montse Rodríguez. És tot un plaer acompanyar-te fins al dia 31, com dic, fent aquest Herrera COPE Catalunya i Andorra, per després tornar al company Cruz. Salutacions també del Cito Ramírez, que està a les vies de so, i amb ganes també de començar aquesta nova temporada que, per cert, comença el proper dia 1 a la cadena COPE, en general, per començar tota la programació i perquè estigueu molt i molt ben informats. Sabeu que a través de la ràdio convencional ens podeu escoltar, però també a través de les xarxes, a través d'internet, a través de cope.es, escoltar en directe i també tornar a escoltar els programes o les entrevistes que us agradin, perquè ho sapigueu. Avui què farem? Doncs moltes coses. Primer, posar-nos una mica, desengrassar una mica allò que hem deixat de fer durant l'estiu, que és descansar. Però ens hem posat mans a l'obra per parlar-vos avui de temes força importants. Un d'ells és aquest atropellament mortal de dos ciclistes a Castellbisbal. Recordem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge a la nit aquest presumpte conductor del vehicle que va atropellar aquest grup de ciclistes a Castellbisbal, al Vallès Occidental, i que han matat a dos, que són veïns de Rubí. L'arrest va tenir lloc després de localitzar el turisme a Martorell. Recordem també que l'Ajuntament de Rubí ha decretat 3 dies de dol oficial per aquestes víctimes que eren veïns del municipi. I atenció amb les dades, perquè amb aquestes dues víctimes mortals són 111 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària catalana. Avui ens farem ressò d'aquest tema i també parlarem d'un altre tema força interessant. Parlarem de la Covid, però d'una altra manera. Per què? Doncs perquè diuen que vacunar-se contra la Covid-19 al matí genera més anticossos, segons un estudi català. Avui tindrem el plaer de parlar amb la investigadora de l'Institut Català de la Salut, que és l'Anna Ruiz Comelles, per explicar-nos en què ha consistit exactament aquest estudi. Però abans d'entrar en matèria, vull saludar els meus companys, la Iolanda Bernal, dels Serveis Informatius. Bon dia, Iolanda.
Què tal? Bon dia.
Ben trobada. I senyor Gil, dels Esports, què tal? Molt bon dia.
Cares noves, cares noves. Com m'agrada. Sí, eh? Bon dia, ja, companys. Sí. Bon dia.
És el que té les vacances.
Home, sí.
Bueno, espero que hàgiu passat uns dies de tranquil·litat. Bueno, vostè, Gil, encara li queden vacances.
A mi encara en queden.
Hi ha gent que viu
no
bé,
sé per aquí com està el tema, però a mi encara en queden uns dies.
S'han acabat.
Per la senyora Bernal han acabat.
Que pena.
I ara toca tornar a la feina i tornar a estar, com sempre, ben informats. I això s'encarreguen els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, i en aquest cas de la Iolanda Bernal, per dir-nos, Iolanda, com està, en primer lloc, el temps, el trànsit i si hi ha alguna incidència.
Doncs mira, tenim avui un dia, pel que fa al temps, una mica passat per aigua. Ha plogut, està plovent o plourà, en qualsevol cas, pràcticament a qualsevol punt de Catalunya. Pluges que hem de dir que són molt necessàries, però que no portaran una baixada de les temperatures. De fet, avui no baixarem dels 30 graus a la majoria de províncies, tret de Barcelona, que es queda una mica per sota, però amb molta xafuga.
I en quant al trànsit i al transport públic, alguna incidència?
Doncs al transport públic no hi ha cap incidència i, en canvi, a la xarxa viària està sent un matí de molts accidents. Està tallada a hores d'ara a les 7:13 a Térmens per la topada entre un tractor i una furgoneta. S'estan fent desviaments per la C-12. També està tallada la carretera J-531 per un altre accident. A l'AP-7 a Sils hi ha un carril tallat direcció França per una nova topada, i a la C-31 a Santa Cristina d'Aro hi ha 3 quilòmetres de cua per un camió avariat.
Paciència, que és la reina de la ciència, i sobretot molta precaució a les carreteres. I en quant a les notícies, Iolanda, en aquest dilluns 22 d'agost, Què comentareu avui o què explicareu avui a l'informatiu?
Doncs estem molt pendents de la investigació que tenen oberta els Mossos d'Esquadra, el conductor del vehicle, que ahir, com explicaves abans, va investir a 8 ciclistes a Castellbisbal. 2 van morir i 2 més continuen ingressats a l'hospital i un d'ells en estat crític. Totes les víctimes formaven part del Club Ciclista Rubí. Com deies, a Rubí, l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial. Hem parlat amb col·lectius de ciclistes que tornen a demanar més protecció i més contundència contra aquests conductors imprudents, i Trànsit ha anunciat també aquest matí que impulsarà un nou sistema de senyals de velocitat variable justament per millorar la seguretat dels ciclistes. Hem sabut també fa poca estona que el jutge ha denegat la llibertat al conegut com a pistoler de Tarragona justament el dia abans de que rebi l'eutanàsia que havia demanat. El jutge considera que hi ha risc de fuga. Està ingressat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i demanava poder-se acomiadar de la seva família des d'un hospital convencional i sense vigilància. Recordem que va ferir 3 excompanys de feina a Tarragona i que després va quedar ferit en un tiroteig amb la policia amb una lesió medular irreversible. I estem parlant també amb molts joves aquest matí pels problemes que s'estan trobant per accedir al bonus cultural de 400 euros anunciat a bombo i platret pel govern de Pedro Sánchez. Molts d'aquests joves porten setmanes intentant fer la sol·licitud, però no hi ha manera. S'estan topant, diuen, amb una burocràcia que diuen que és excessiva i amb caigudes constants de la pàgina web on s'ha de fer la sol·licitud.
Doncs, Iolanda, gràcies per la informació. Qualsevol cosa entre ara i la una, si hi ha alguna novetat, micros oberts per
als
companys dels serveis informatius. Gràcies, Iolanda. I al senyor Gil, company de la redacció d'Esports, si et dic Girona, què em contestes?
Doncs que a les 10 de la nit hi ha un partit de futbol que tanca la jornada número 2 de Lliga, que enfronta el Girona davant del Getafe. Que entrena el seu bon amic Quique Sánchez Flores.
Beso, Quique.
Íntim amic de Javier de Haro.
Otro beso,
tanco,
Javier.
Tanco parèntesi. Això últim ha estat ironia.
El faraón, no?
El faraonito. El faraonito. Li deien així a Quique Sánchez Flores, el fill de Carmen Flores.
Exacte.
Germana de Lola Flores. Bueno, 10 de la nit, Girona-Getafe, l'explicarem des de Montilivi amb el company Joaquín Bacigalupo i el company Jorge Martínez. Això vol dir que hi ha tiempo de juego per Cope Más, aplicacions, dispositius mòbils, internet, etc, etc, etc. Això serà avui. També serà avui l'oficialització d'una cara nova, si no dues, a l'Espanyol. L'Espanyol que va perdre 0-2. Ja, ens remuntem a divendres. Com passa el temps? Divendres, Espanyol 0, Rayo 2. La necessitat de noves cares és urgent a Camp Blanc i Blau i estan en solfa dos noms. Dani Gómez, davanter, que arribaria cedit pel Levante, i José Carlos Lazo, jugador de l'Almeria. En aquest cas, l'operació seria intercanvi a pèl puro i duro. José Carlos Lazo, Adrián Embarba. Embarba marxaria cap a l'Almeria, mentre que Lazo arribaria al Espanyol. I a Can Barça, doncs, escolti...
Què passa?
No els hi va agradar a alguns el Barça a Noeta, però... 1-4.
Però perquè no van sortir les estrelles.
Perquè Xavi va deixar els capitans a la banqueta, perquè van veure molt joc directe, poc ADN Barça... Escolti, el que vostè vulgui, eh?
Però van guanyar.
Però Robert Lewandowski ja té 2 golets i una assistència a la Lliga. Quina assistència que li fa a Ansu Fati. I el Barça ja té la primera golejada en Lliga de la temporada. O sigui que són 3 puntets que cal analitzar-los perquè aquests ja no tens necessitat de guanyar-los. I tot pendent de les inscripcions i del mercat i del fair play financer i de si el Barça pot inscriure o no Jules Koundé i companyia. Operacions que estan ara mateix pendents, sobretot de les sortides, principalment la de Memphis Depay. Però cal fer sortides a Camp Barça perquè es puguin inscriure nous jugadors i que d'aquesta manera Xavi tingui la plantilla que havia dissenyat el complet. Això en plana futbolística, el dia on el Madrid homenatge i acomiada de manera mediàtica a Carlos Casimiro. Faig spoiler de les preguntes del dia, molt futboleres. En clau Barça, qui us va agradar més del partit de Noeta? Ansu Fati, Lewandowski, Ter Stegen o Pedri? Pregunta en clau blanquiblava. Esteu preocupats per la situació de l'Espanyol? Donem 3 opcions. Molt, poc o gens? I en clau Girona, doncs molt òbvia la pregunta d'avui. Travessa del Girona-Getafe 1, X o 2?
Molt bé, com li deia la companya Bernal dels serveis informatius, si hi ha qualsevol última hora...
Doncs
des d'aquí,
i tan bon punt l'Espanyol faci oficial de quina cara nova estem parlant, doncs venim i ho expliquem.
Doncs aquí t'esperarem. Gràcies, senyor Gil, que vagi molt bé.
Fins ara.
Fins ara. I ara són 1:15, i això és Herrera Cope, Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Rejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, después de las vacaciones.
Bueno, las vacaciones ha ido fenomenal. Usted sigue de vacaciones todo y que la doctora Torrejón entra y sale del Centro Médico y de Estética Starbene, ¿verdad?
Yo estoy de vacaciones hoy solo, ¿eh? Ya luego vuelvo al centro de cabeza. Me he tomado el lunes para hacer el fin de semana un poquito más largo, pero tengo que decir que el centro está abierto, es decir, el centro cerró solo y exclusivamente la semana pasada.
Lo sé, porque adelgazar, doctora Torrejón, no tiene una fecha y un día en el calendario. Cualquier día es bueno para empezar a ponernos en marcha para perder esos kilos que nos sobran.
Efectivamente es así, lo que pasa es que, claro, es entendible y humano que cuando vamos a ir de vacaciones, pues según el empeño que tenga o la necesidad que tenga, pues igual pospone, ¿no?, la puesta en marcha. Y dice, mira, si ya he estado tantos meses y tantos años, ¿qué más me da, no?, esperar un poco más. Cada persona tiene una forma de ver las cosas de manera diferente, pero sí que es verdad que cuanto antes se empieza, antes se acaba, esto sobre todo, ¿no? Y sí que ahora hay muchas personas que ya han vuelto de las vacaciones y que pueden estar en situaciones muy diversas, Monse. Personas que han cogido solo 2-3 kilitos. Estas personas no nos necesitan a nosotros en absoluto. Perdón, personas que a lo mejor les sobran 5-6 kilos, pero que nunca han estado a dieta y que quieren probarlo por su cuenta, pues bueno, controlando un poquito la alimentación, pues adelante, tampoco nos necesitan, ¿no? ¿Quiénes serían, digamos, teóricamente, las personas que más necesitarían nuestro apoyo, nuestro seguimiento y nuestra ayuda? Personas que están en lo que se llama un sobrepeso, obesidad crónica recurrente, es decir, que están subiendo y bajando continuamente de peso, personas a las que les sobran muchísimos kilos, que pueden ser grandes obesos o obesos mórbidos. Entonces yo ahí sí que les digo, no esperéis al 1 de septiembre, es decir, hay que ponerse en marcha lo antes posible para poder empezar a solucionar un problema de salud muy, muy importante. Uh-huh. Y yo creo que esto no lo tengo que recordar, pero me voy a permitir soslayarlo, que todo el mundo sabe que cuanto mejor nos sentimos con nosotros mismos a nivel de salud y a nivel de autoestima, pues normalmente funcionan mejor todas las cosas a nuestro alrededor. Y quiero insistir en una cosa porque me encuentro, leo, yo en verano, cuando estoy de vacaciones, teóricamente no son vacaciones, leo y me informo de muchas cosas. Uh-huh. Y entonces veo y he leído comentarios de diversos tipos de tratamientos que ahora les están dando muchos quebraderos de cabeza a los pacientes. Yo siempre digo que busquen un médico y un centro que esté autorizado por sanidad. Que busque siempre tener la primera entrevista con la persona que va a asumir, digamos, las directrices, el planteamiento, la estrategia del tratamiento, y que no hay duros a pesetas, Monse. Es decir, a veces se busca lo más económico, que es normal o que es lícito que uno quiera valorar el dinero, pero precisamente aquellas personas que le den un alto valor a su tiempo y a su dinero, donde mejor pueden venir es a nuestro centro, porque son estos dos valores importantes que nosotros mimamos mucho como respeto al paciente.
Uh-huh. Hemos hablado mucho de COVID, de la pandemia, pero la otra gran pandemia es la obesidad. Y sí, seguro que este verano muchos de nuestros oyentes y yo misma hemos podido ver cómo muchos niños y niñas de nuestro país están con un sobrepeso increíble, doctora.
A mí me preocupa, no te puedes ni imaginar, porque es mi profesión, porque es lo que hago y porque, insisto, y en alguna ocasión lo he comentado en voz alta y en radio, algo se está haciendo mal, Monse, porque vivimos en el siglo de la comunicación. Es decir, yo creo que nunca antes habíamos tenido acceso a estar tan informados como estamos ahora. Todo el mundo sabe las repercusiones negativas de salud que da el sobrepeso, por más que ahora vengan modas, que si las curvy, que si yo tengo derecho a tener el sobrepeso, por supuestísimo, faltaría más. Es decir, yo tengo derecho a ser obesa mórbida y no hacer nada, ¿vale? Pero quitando todo esto, lo que está claro es que hay un perjuicio para la salud en los años. Y claro, cuando tú ves un niño con 10, 12, 14 años que ya tiene un sobrepeso que raya en la obesidad, dice, bueno, o esta criatura la sacan de esta situación o terminará en los años siendo un obeso mórbido, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber una gran responsabilidad e, insisto, se están haciendo mal las cosas porque no solamente no disminuyen los porcentajes, sino que están aumentando en los últimos 30 años.
Yo siempre miro, Carmen, doctora Torrejón, no solo al niño, sino a las familias del niño.
Correcto. ¿Y qué ves? Cuando tú miras al niño y ves a la familia, ¿qué ves?
El sobrepeso.
Evidentemente, porque esto es normal. Es decir, imagínate tú que yo soy una fumadora empedernida y le estoy diciendo a mi hijo no fume.
Claro.
Mi hijo me dice, oye, pues quítate el piquillo de la boca y dime que no fume, ¿no?
Eso es.
O si yo en mi casa bebo y mi hijo ve que, bueno, una botella de vino nos la trincamos entre mi marido y yo, una en la comida y otra en la cena. Pues
claro.
No, pues crece en un entorno donde eso le es normal a él, ¿no? Entonces, claro, para sacar a un niño del sobrepeso y la obesidad hay que ayudar contemporáneamente a los padres a que salgan también de esa situación, porque si no el chaval le va a resultar muy difícil.
Desde luego. Bueno, como decía la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene, centros acreditados por el Departamento de Salud. No cualquiera sirve para ayudarte a perder peso. Y si lo quieres hacer bien, Centro Médico de Estético Starbene, calle Muntaner 252 Principal, 93-414-3631. Ya ahora es el momento de perder esos kilos de más. Primera visita informativa y totalmente gratuita con la doctora Carmen Torrejón. Doctora Torrejón, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
No Otro para ti, un beso,
luego,
gracias.
Adiós.
I a les 12 i 35 minuts no marxeu, perquè després d'uns bons consells el que farem és parlar sobre aquesta notícia desagradable que ens va posar la pell de gallina, aquest accident mortal. Per sort, han detingut l'autor, el presumpte autor d'aquest atropellament mortal de dos ciclistes a Castellbisbal. D'això en parlem d'aquí un moment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Detrás de las voces que escuchas en Rock FM.
Buenos días, son las 8:59 de la mañana. El Pirata y su banda.
Saboreando de cada clásico.
Aquí en Rock FM. Hay un gran equipo de profesionales trabajando cada día para crear los programas escuchados por miles de personas. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Dominarás la ciencia y el arte de la radio y el audio con un curso completo y un año de prácticas remuneradas en primera línea. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Infórmate en fundacioncope.com.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Luis Rodríguez.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
COPE Catalunya i Andorra.
Thank you.
noche de San Juan.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a la nit el presumpte conductor del vehicle que va atropellar un grup de ciclistes a Castellbisbal, al Vallès Occidental, i que va matar a dos veïns de Rubí. L'arrest va tenir lloc després de localitzar el turisme a Martorell, al Baix Llobregat. L'accident va passar, recordem, cap a 3:15 del matí, al punt quilomètric 0,5 de la C-243. En el sinistre van morir aquests dos ciclistes i un tercer està en estat crític. Fins al lloc dels fets es van desplaçar fins a 5 dotacions als bombers de la Generalitat, 5 ambulàncies i un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra. Un dels ciclistes, que havia resultat ferit de gravetat en l'accident i que havia estat traslladat a la Vall d'Hebron en l'helicòpter, va morir en arribar al centre hospitalari. L'altra víctima va morir a la carretera. Tant un ciclista crític com un afectat de poca gravetat van estar evacuats a l'Hospital de Bellvitge. Els serveis d'emergència també van atendre un altre ciclista ferit lleu que ha estat durat d'alta in situ. Recordem que els tres membres del grup van sortir il·lesos de la col·lisió, els altres tres membres. Amb aquestes dues víctimes ja són 111 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària catalana. I aquests dos ciclistes morts tenien 66 i 72 anys. Avui en volem parlar amb el president de Bicicleta Club de Catalunya, que és el Carles Benito. Carles Benito, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Quan escoltem o quan veiem aquestes notícies, què et passa pel cap, pel cor, a tu com a president d'aquest Bicicleta Club de Catalunya, Carles?
Bé, doncs és una notícia molt tràgica, és com sentir verdaderament un crim que ha succeït a la carretera per les circumstàncies que s'han donat, però un crim en tota regla, és a dir, estem parlant d'un dels sinistres de trànsit en el que hi ha ciclistes implicats que bueno, dels més greus dels darrers anys, no? amb més d'una mort, i un grup de ciclistes que era força nombrós, i per tant, doncs, que ha sigut una tragèdia absoluta.
I a més, el que atropella a sobre marxa.
Sí, això és una de les coses habituals que ens trobem lamentablement en els sinistres de trànsit i en els atropellaments, sobretot. És una de les causes més crítiques, perquè en moltes de les ocasions, si el causant de l'atropellament s'hi quedés, si fos la persona que truqués als serveis d'emergències, doncs es podrien fins i tot salvar vides que després es perden perquè bueno, aquella persona queda desatesa, queda abandonada, i es triga més en donar l'atenció mèdica necessària, no?
Mm-hmm. És delicte no socórrer o no parar en cas d'atropellar alguna persona, no?
Sí, efectivament. El que passa que actualment amb la normativa es deixa, diguem, a interpretació del jutge classificar si aquest atropellament ha sigut de caràcter lleu o de caràcter greu. Hi ha una modificació de la llei d'enjuiciament criminal portada a cap dels dirigents del govern, que ara mateix està al Senat, em sembla, i que precisament no dona dubte, diguem, de la interpretació de justícia per part de si el crim és lleu o greu, sempre quan hi hagi víctimes amb ferits, no? És a dir, en el moment en el que avui en dia hi ha un atropellament i hi ha víctimes amb ferits, doncs és possible que el jutge els categori com un crim, com una cosa que passi per la via penal, o els categoritzi com a lleus i bueno, sortint amb càrrecs i ja està, no? I això és una situació que per la reparació de les víctimes és molt flagrant, no?, encara. I amb aquesta modificació doncs es millorarà aquesta situació, no?, perquè es categoritzarà sempre com un delicte greu, sempre que hi hagi ferits o morts, i per tant aquesta persona doncs anirà per la via penal i tindrà la pena de presó que li pertoqui, no?
Carles, amb aquestes dues víctimes, deia jo abans, que són 111 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària catalana, on és el problema? A les carreteres, amb els conductors, en els ciclistes, la regulació, què hem de canviar?
Bueno, una de les primeres coses en les quals t'adones que tenim un problema és només veure els comentaris de les xarxes socials arran d'aquestes notícies que des del vostre mitjà i des de tots els mitjans es van publicant, no? És a dir, trobem que hi ha un odi visceral cap a aquest col·lectiu, cap a aquestes persones que es desplacen en bici, ja sigui per oci, per transport o pel motiu que sigui, no? I això és un punt de partida molt important per saber quina estratègia s'ha de fer, no? A nivell de carreteres interurbanes, l'únic avenç que es va fer, si és que li podem dir avenç, és l'obligatorietat del casc als anys 90 i la senyalització que avui en dia trobem en algunes carreteres sobre el recordatori del metre i mig per fer l'avançament, no? Però hi ha moltíssima feina que s'ha de fer i que no s'ha fet en tots aquests anys, no? I ho paguem en vides, en aquest sentit. Llavors, la part més important, que és la reparació, és un dels aspectes que des de les entitats ciclistes hem anat lluitant i hem anat treballant perquè hi hagués justícia per a aquestes familiars de les víctimes i perquè es fes justícia per a aquestes persones mortes, perquè fins fa res les vides preses, diguem, a la carretera per part d'atropellants, ja no només de ciclistes, sinó també de persones de vianants o de motoristes i d'altres usuaris, no valien res, no? Perquè en molts dels casos hi havia llibertat amb càrrecs, la retirada del carnet era opcional a vegades, no? I realment teníem una legislació molt, molt tova en aquest sentit, no? I la part de reparació, més o menys, jo crec que a partir de l'any que ve ja serà una cosa que té una certa vigència europea, no? A nivell de drets i de justícia. Però tenim una tasca molt pendent a nivell de prevenció i a nivell de formació. És a dir, com a conductors no sabem que, per exemple, hem d'avançar envaint la línia contínua encara que no sigui una zona d'avançament, d'acord? Tenim un problema molt greu amb el tema de l'alcoholisme i les distraccions al volant, que són les principals causes de sinistralitat en el nostre país, no? I un tema de consciència, no? Un tema de que doncs, portem un vehicle que pesa molt i que va a una velocitat molt elevada, no? I que, per tant, pot fer molt de mal. Llavors, en aquest sentit, nosaltres el que trobem és una manca, diguem, d'implicació pel que fa a la conscienciació a nivell de totes les administracions, com de l'organisme competent, que és la DGT, a l'hora, diguem, de mantenir, diguem, aquesta formació i aquest coneixement de les normes i del respecte als usuaris més vulnerables, insisteixo. No estem parlant només de ciclistes, tot i que també són els més perjudicats perquè són els que al final han de conviure més a la carretera en espais en els que s'ha de conviure, no?
Carles, amb quins països ens hauríem d'emmirallar amb el tema de la convivència entre vehicles i bicicletes?
Qualsevol país que apuntis una miqueta cap amunt, cap al nord, ja no només partint de França i de països més nòrdics, ens adonem que tenim una legislació que és difícil, diguem, de comparar, no?, amb aquests països. Sí que és veritat que a nivell de l'abat sempre es posa sobre la taula el tema del casc obligatori, que és una cosa que ja fa molts anys que està i que hem vist que no s'ha fet res, no?, per prevenir les víctimes. Però malgrat això, hi ha molts aspectes que consideren que considerem importants a l'hora de la formació, no? És a dir, s'ha d'estandarditzar molt més el tema de la protecció dels usuaris i el tema de la conscienciació a l'hora de protegir aquestes víctimes. I, sobretot, la part de l'alcoholisme, per exemple, nosaltres pensem que hem de començar a utilitzar noves tecnologies per prevenir que aquestes persones agafin un cotxe. És a dir, podem veure que hi ha molts dispositius en el mercat i que fan servir, per exemple, als Estats Units amb els casos reincidents de que tu, si l'has begut, no pots entrar en un cotxe i encendre'l, no? Tens un soplador d'aquests que estan en un control d'alcoholèmia i si dones positiu, doncs el cotxe no s'encendrà, no? I això és bàsic per protegir aquestes víctimes, perquè al final podem fer moltes mesures d'infraestructures, moltes mesures de reparació i de més, però la prevenció és el que ens garantirà que no hi haurà víctimes, no? I a partir d'aquí, doncs, podem veure en el cas exemple aquest, no? Em sembla una dotzena, diguem, de la colla circulant i el cotxe el que va fer és envair el carril contrari i arrollar-los a tots. És a dir, l'única forma de prevenir això és que aquesta persona estigués en les màximes i les seves plenes capacitats per poder conduir aquest vehicle i que tingués el coneixement i la consciència de que porta un vehicle que pot matar, no? I evidentment, el coneixement de que si fa alguna cosa d'aquestes ens pot acabar a la presó durant molts anys.
Efectivament.
No? Aquesta conscienciació és el més important, no?, per fer la prevenció.
Carles, ara recordo que el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'estratègia catalana de la bicicleta 2025 amb la voluntat de potenciar una mobilitat més amable i sostenible amb aquests vehicles com a protagonistes. Però s'han de fer molts canvis encara.
Sí, i aquesta estratègia realment és una estratègia que fa aigües per tot arreu, perquè el finançament que té i del que disposa és mínim, no?
Sí.
I realment hem d'estructurar l'ús de la bicicleta d'una forma integral a tot el territori, ja no només en temes d'infraestructura, sinó també a nivell de cultura. És a dir, la bicicleta s'ha de començar a integrar en el territori en un context en el que tenim una emergència climàtica i que l'ús del cotxe desapareixerà o anirà minvant de forma obligada, no? Perquè al final els recursos que tenim són infinits. Ja hem vist que amb la guerra d'Ucraïna els preus dels combustibles són molt volàtils i això és una cosa que no millorarà, anirà sempre pitjor si mirem a les properes dècades. Llavors, nosaltres des de l'associació sempre diem que les coses s'han de fer per les bones, perquè si s'acaben fent per les dolentes, perquè s'acabaran fent, doncs ho farem pitjor i patirem tots molt més. I sí, ara és el moment d'actuar i començar a desenvolupar aquestes infraestructures ciclistes, aquesta integració d'aquest vehicle tan sostenible i tan beneficiós per tothom en totes les nostres ciutats i a tot el territori. Mm-hmm. I com més tard ho fem, doncs seguirem cobrant-nos víctimes no només de sinistres i d'atropellaments, sinó també a nivell climàtic, a nivell de contaminació atmosfèrica i etc.
L'Ajuntament de Rubí, recordem que ha decretat 3 dies de dol oficial, perquè, òbviament, les víctimes eren veïns del municipi, però el dol està en el cor de totes aquelles persones que estimem la bicicleta. I des d'aquí el condol més gran a les altres víctimes que queden, que són les famílies, les grans oblidades en la gran majoria d'ocasions, i que continuaran patint aquestes morts d'aquestes persones, siguin tiets, pares, mares, fills, família, gent que ha deixat la vida a la carretera fent allò que ens agrada o que els agradava, no? Que eren en bicicleta i passar una estona amb els seus amics i companys. T'agraeixo molt, Carles Benito, president de la Bicicleta Club de Catalunya, que hagis estat amb nosaltres, i tant de bo no tornem a parlar d'accidents com aquests. Hem d'aprendre a conviure, s'han de canviar coses, comencem ja, no ho deixem per demà. Gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13. Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sabíeu que vacunar-se al matí contra el Covid-19 ajuda el cos a generar més anticossos contra el virus? Això no ho dic jo, això ho diu o ho determina un estudi codirigit per l'Institut Català de la Salut i l'Institut de Salut Global de Barcelona. Avui en parlem amb la investigadora de l'ICS a Catalunya Central i coautora d'aquest estudi, que és l'Anna Ruiz Comellas. Doctora Comellas, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti'm, com s'ha fet aquest estudi?
Mireu, nosaltres des de l'inici de la pandèmia hem estat seguint a 447 professionals de la Catalunya Central que treballen a l'Institut Català de la Salut i els hem començat a seguir des de quan vam començar els primers infectats. Al final vam fer anàlisis cada 2 mesos i llavors quan vam començar a vacunar els nostres professionals vam fer un grup similar de professionals no infectats, vacunats. Llavors, el que estàvem comprant és aquest, no? Pues infectats, vacunats i simplement vacunats. I volíem saber quin era l'efecte de la vacunació amb aquests professionals. Uh-huh. I hem anat fent aquest seguiment, ara actualment el fem cada 6 mesos, i és el nostre cor que l'anomenem Covid-Cat Central.
Doctora, quins factors et fan tenir més anticossos?
Amb el nostre estudi el que hem detectat és que a mesura que van passant el temps els anticossos van disminuint, evidentment, però hi ha una heterogeneïtat. I també hi ha diferències amb els diferents professionals. els factors que hem detectat que tenen més influència són, primer, haver patit la Covid-19 prèviament, i sobretot si has fet una infecció per Covid-19 greu, aquests professionals han desenvolupat més anticossos. I una de les coses que ens ha cridat molt l'atenció també és que hem detectat que els professionals que es vacunaven al matí desenvolupaven més resposta immunitària.
I els que tenen menys?
I, per altra banda, els que tenen els professionals que han desenvolupat menys anticossos són els professionals de més edat, els que són fumadors, i també aquells professionals que han quedat en un estat de Covid persistent, que se sap que és un 10-13% de la població, sobretot dones joves. Aquests professionals amb aquest estat de Covid persistent també desenvolupen menys anticossos. I una cosa que ens ha cridat molt l'atenció va ser que els professionals que tenien contacte directe amb els pacients, és a dir, aquelles professionals sanitari, mèdic i d'infermeria, que tenen contacte amb els pacients, també desenvolupaven menys anticossos. Inicialment vam pensar que era degut a que anàvem més protegits, no? Que anàvem més protegits de la feina, tenien menys contacte amb el virus i, per tant, per això podien desenvolupar menys anticossos. Però quan els hem vacunat, aquesta variable ja no té sentit, no? Bueno, ja no intervé, perquè és una vacuna. Llavors, el que hem pensat, i a més ja va estar col·laborat amb altres estudis, és que un estrès o una sobrecàrrega laboral, no, assegureix, no, que aquesta resposta immunitària es vegi més debilitada i que, per tant, es desenvolupin menys anticossos.
Doctora, és importantíssim conèixer l'eficiència i la persistència de les respostes immunes induïdes per la infecció. Aquests coneixements, imagino que poden ajudar a entendre l'evolució actual i futura de la pandèmia, no? Guiant decisions i polítiques de vacunació i salut pública, com la necessitat d'administrar més dosis, així com ajudar, imagino, en el disseny de noves vacunes eficients contra variants emergents.
Sí, evidentment. Tots aquests estudis són molt importants. Actualment a Catalunya i arreu del món hi ha moltes cohorts i són imprescindibles per entendre el futur i l'evolució d'aquesta pandèmia. Clar, amb les noves variants estem veient que aquestes vacunes no són eficients al 100%, tot i que la gent que s'infecta desenvolupa unes infeccions en lleus o asimptomàtiques. És a dir, que aquestes vacunes sí que també funcionen, però clar, hem de veure quines variants van sortint. I llavors, coneixements com aquest, no?, que hem detectat nosaltres i que també l'han detectat altres cohorts, altres estudis, el fet de que vacunar-se al matí afavoreix, no?, desenvolupar més anticossos, això també pot ajudar a les polítiques de, no?, a les polítiques de sanitària a l'hora de decidir la vacunació, perquè haurien de fer les campanyes de vacunació als matins i no durant tot el dia, no? És una variable que sí que us he de comentar, que aquesta resposta més elevada amb els professionals que es van vacunar al matí, ho hem vist amb els professionals que s'havien infectat prèviament. Actualment, com que la majoria de la població s'ha infectat per Omicron o per les altres variants, no, ho podem com generalitzar. Llavors, potser no ens podem plantejar, no? Pues, ostres, si hem de vacunar a la població, pues, una bona estratègia seria potser vacunar més al matí.
Molt bé.
I, per exemple, vacunar més a la gent gran, no? Que això ja s'estan prioritzant els grups d'edat. També es podria prioritzar les persones que ja han estat que tenen el Covid persistent, no? Es podria valorar, o les persones que no s'han infectat mai, no? Que si hem vist que amb la resposta a la vacuna fan una resposta inferior, a les persones fumadores, no? Totes aquestes informacions que es tenen a través dels estudis ens ajuden, no?, a decidir, i per totes les estratègies polítiques a l'hora de la vacunació i a l'hora de no, relacionades amb la pandèmia.
Doctora, abans d'acabar, si li pregunto, si estiguéssim al futbol, demanaria minuto resultado, però li preguntaré el tema de la Covid. Hi ha molts experts que diuen que ara, després de l'estiu, vindrà una tongada forta. Què n'opina vostè?
A veure, a la tardor ja se sap que tots els virus respiratoris són un problema de cada any, no? Llavors, hem de pensar que aquest any, a part de tots els problemes respiratoris que tenim habitualment, doncs la Covid, no? La Covid és un mes, la Covid-19 és un virus més que hem d'afegir ja a la nostra llista de virus respiratoris, i que per tant hem d'estar molt, 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 molt amatents en, aquest, en aquesta evolució, eh? I evidentment segur que un cop ens comencem a tancar a les cases, no? pel tema del fred i tot, segurament tornarà a sortir. Esperem que sigui com l'Omicron, no? Que la majoria de les infeccions han sigut lleus.
Exacte.
I no hi ha hagut infeccions greus, que realment és que aquest és l'objectiu, no? Que no afecti a la població i que no siguin infeccions greus. Llavors esperem que puguem, si més no, si surten moltes infeccions per Covid-19, que siguin lleus o que siguin asimptomàtiques. I entre tots puguem controlar tota aquesta situació.
Doctora Ana Ruiz Comellas, moltes gràcies, enhorabona, i a continuar treballant i investigant, perquè les seves investigacions